ministre s'inclourà en un reial decret que limitarà la presència d'aliments ultraprocessats i manco saludables que, a més, només podran situar-se a les files de manco visibilitat. Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1:00.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 1 de desembre ja, mare meua. I avui començam setmana amb la nostra tertúlia d'actualitat, com fem habitualment els dilluns. Posarem en comú alguns dels assumptes que han estat notícia en aquests últims dies aquí a Eivissa i Formentera i, com sempre, completarem el programa d'avui connectant amb en Pepo Rubios, nostre company de Ràdio Illa, perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud en els últims dies. Recordeu que ens podeu seguir al nostre Instagram amb l'usuari eldiapitiuses, tot junt, i que si ens voleu enviar alguna notícia, compartir amb nosaltres alguna situació que esteu vivint, ens podeu enviar un missatge i ens en farem ressò, un missatge de WhatsApp o un àudio breu, això sí, al 619 11 96 97. 619 11 96 97. I per tot això i per molt més tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez, que ha estat aquí al peu del canó aquestes dues setmanes. Moltíssimes gràcies, companya, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
I també al peu del canó, al comandament tècnic, amb Felipe Ruiz, que fa que tot això soni de meravella. Són les 12:06 i abans de tot això, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començam la repassada a l'actualitat parlant de la manifestació que va reunir ahir a la tarda més de 500.000 d'autònoms que van recórrer els carrers de Vila per reclamar una feina digna.
Sí, la delegació del govern va xifrar en 650 participants a la manifestació a Eivissa, el mateix nombre que a Palma. Sota el clam Bastajà, els autònoms es van manifestar pels carrers de Vila per demanar millores i facilitats a l'hora d'exercir les seves professions. Demanen baixes dignes i permisos de maternitat adequats. Diuen que estan asfixiats pels impostos i per la burocràcia i que cada cop és pitjor. Defensen que sense autònoms el petit comerç, l'ànima dels barris, es moriria. I a més, asseguren que ser autònom a Eivissa és molt més complicat perquè la feina està molt lligada a la temporada turística i els costos són elevats, més elevats per la insularitat i el preu dels lloguers. Escoltam alguns dels participants.
Aquí en Eivissa tenemos dos hàndicaps. Uno es la estacionalidad, que en verano sí se gana un poquito más de dinero, pero ahora se gana mucho menos, entonces al final se equilibra todo el año, y todo el tema de lo caro que hay aquí vivir.
Cada vegada és més complicat, no vol dir que siga a mesos vista o a lo millor any vista, sinó que es va, és una gota, cada volta és més, cada volta és més.
Tengo un centro de uñas, que solo trabajo yo, porque la verdad que no me da para contratar a alguien, ni siquiera para estar yo perfecta, la verdad. Y trabajo 12 horas al día y no puedo ni ir de vacaciones, que es muy fuerte, porque es que lo que nos cobran es desmesurado.
I per la mare de salut, perquè avui és el Dia Mundial contra la Sida i des de l'àrea de salut de les Pitiuses han fet balanç. D'acord amb les dades oferides, han augmentat un 4% el nombre de persones tractades de VIH respecte a l'any passat.
Sí, 791 persones han rebut tractament enguany a Eivissa i Formentera, mentre que l'any passat eren 758. Quant als diagnòstics, se n'han registrat 38 nous, un menys que el 2024, quan es van diagnosticar 39. D'aquesta manera s'incrementa el nombre d'inicis de tractament respecte de l'any passat, però no el nombre de nous diagnòstics. Ho explica la directora del Laboratori de Microbiologia de Can Mises, Adoración Hurtado.
En consultas, actualmente tenemos en tratamiento antirretroviral a 791 usuarios, de los cuales prácticamente más del 98% están indetectables. Significa que tienen tan poco virus en sangre que los análisis no lo detectan. Si la persona está indetectable, no transmite la infección.
Des de l'àrea de salut destaquen que el nombre de persones en tractament antirretroviral ha augmentat en els darrers anys gràcies a la disminució de la mortalitat pels avanços terapèutics. Avui, amb motiu del Dia Mundial contra la Sida, especialistes de l'àrea de salut i voluntaris de Creu Roja i de l'associació La Llave de l'Armario estaran a una taula informativa instal·lada a l'Hospital Can Mises per atendre a les persones que demanin informació.
I ara, Nieves, canviem totalment d'assumpte perquè tres de les víctimes del penitenciari franquista de Formentera descansen ja a la seva terra natal. Les restes de Manuel, Francisco i Antonio, que moriran de fam al penal franquista, han estat retornades a les famílies 84 anys després de les seves morts.
Sí, les restes de Manuel Gordillo Vega, que va morir el 1941 a la presó franquista d'Escampament a la Sabina, han tornat a la seva terra 84 anys després. En Manuel Gordillo fou condemnat pel règim franquista a 30 anys de presó. Ho explica el seu net, Juan Manuel García Gordillo.
Que havia robat aceite. Pero es que él tenía también tierra, olivo, y él tenía metido allí cerca de 30 fanegas de oliva. Es decir, que él en esos momentos, en lugar de lo que hizo fue ir a por el aceite que tenía suyo allí.
Ahora rebrá sepultura junto a la seva dona.
Normalmente un entierro va uno con tristeza, ¿no? En este caso vamos a ir con alegría, de poder tenerlos a los dos ya juntos y...
Els tres identificats eren de diferents pobles de Badajoz. Sentim Javier Parejo, fotògraf documentalista.
Lo hacen a forma de castigo para que no tengan acceso a nada, para que no tengan contacto con la familia, para que la familia no sabe ni dónde está Formentera en esa época, imagínate. Y lo hacen en forma de castigo, por eso cayeron tantos extremeños aquí en Formentera.
Francisco Delgado Machío, que fou guàrdia municipal a la República, ha rebut sepultura al Mendralejo, i Antonio Sánchez Capilla, obrer i afiliat a UGT i el PSOE, al cementeri de la seva terra, Zarza Capilla.
Idò, ho deixem aquí amb aquesta bona notícia, com ara comentava un dels familiars d'aquestes persones al penal de Formentera. Nieves, ho deixem aquí, després t'escoltam.
Fins després.
Moltes gràcies. Són les 12 i 11 minuts. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat, dos minutets, i de seguida tornem per començar la nostra tertúlia d'actualitat aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia a Eivissa i Formentera. En comú.
12:13. Ja tornem a ser aquí, estava escoltant El Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i un dilluns més. Comencem la setmana amb la nostra tertúlia d'actualitat. Ara mateix posarem en comú alguns dels assumptes que han estat notícia en els últims dies i els analitzarem amb un trident de luxe, amb un trident de veus autoritzades com són l'advocada d'UGT i vicepresidenta de l'Associació de Dones Progressistes, Desiree Ruiz Mostazo. Molt bon dia.
Bon dia.
El fotògraf i il·lustrador Toni Planell, junt al Toni.
Bon dia.
Molt bon dia. I el periodista, músic i cineasta Javi Riera. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Idò, començant parlant de la mobilització dels autònoms, que també comentàvem en titulars. Més de 500.000 d'autònoms van recórrer ahir als carrers de Vila per reclamar una feina digna. Delegació del govern va xifrar, com ara explicàvem també, en 650 les persones participants en aquesta manifestació. El mateix nombre que a Palma, que m'ha paregut curiós aquesta dada. I el que demanaven, evidentment, entre d'altres coses, són unes condicions de feina digna, baixes per maternitat que estiguin cobertes i unes quotes proporcionals als ingressos. Un tema ben interessant per comentar, així que qui vulgui prendre la paraula en primer lloc, us ho deixo a la vostra decisió. I si ningú decideix, doncs ja dono jo la paraula. Desiree Ruiz Mostazo.
Bueno, jo voldria destacar que ha estat un èxit, no? O sigui, a Eivissa costa moltíssim la mobilització ciutadana, és molt complicada i, home, que sigui la mateixa xifra, jo també m'ha cridat l'atenció, no? Perquè dius, a Palma hi ha moltíssima gent, la mateixa que tota l'illa d'Eivissa, no? Però, a més, la resta de Mallorca, dius, on estaven? Que vull dir, que és una xifra que potser, posada així en referència, té com més importància encara. La qüestió dels autònoms és que, clar, és que partim de que és un esport de risc, ja, el fet de ser autònom, no? Vull dir, que ho comentava abans.
És una malaltia crònica.
Sí, bueno, clar, és que jo sempre dic...
Malaltia? Autònoms?
Que hi ha dos tipus de persones, no? Els que no tenim un altre, no? I després hi ha els que mai s'ho imaginarien i com que no està dins del seu... bueno, del seu possible futur, no? Que és com que ser autònom, perquè no és només realitzar una feina, sinó ser multitask, absolutament, no? Perquè a més has de ser el teu... O sigui, tots els departaments de qualsevol empresa l'has de fer tu, a lo Juan Palomo, yo me lo hizo, me lo como, has de ser comptable, has de ser reclamador del frac, el cobrador del frac, o sigui, una mica de tot, i és veritat que a la fi la feina, el temps de feina efectiva es redueix per mort de que, bueno, que s'han de fer moltes altres coses i que, bueno, i tot el que... la pressió fiscal que té, les dificultats a l'hora de conciliar vida laboral i familiar. Bueno, és tot un repte quan decideixes ser autònoma, que saps que, bueno, que és un estil de vida diferent, no? Perquè és no només el teu projecte professional, sinó que es creua literalment amb el teu estil de vida.
Absolutament. Javi Riera.
Sí, estic d'acord amb això. Ser autònom quasi és una forma de vida. I això no és culpa de ningú, vull dir, això també té unes característiques que jo crec que cada persona quan decideix fer-se autònom això ho ha d'assumir. El que no m'apareix tan lògic que assumeixi és doncs totes les tarifes, totes les quotes, etcètera, que se li ha de pagar. Perquè ens posem en un exemple. A Espanya ara mateix, la quota més baixa, la més baixa, està en 301 euros al mes. Se mos va dir, se mos va vendre, que es posaria per trams perquè fos una quota, una retribució, retribució no, al revés, un pagament, no m'ha sortit la paraula, més just per tota la gent. Clar, amb això pensàvem que hi hauria una exempció per als que tenen perquè només cobren l'equivalent a un salari mínim, que hi hauria unes quotes de 100 euros, de 150, per gent que té uns ingressos. No, es va deixar el mínim en els que ja pagava tothom. I a partir d'aquí es va pujar, s'ha deixat dir, us van estafar aquest govern, suposadament el govern més progressista de la història. Menys mal que teníem el més progressista, perquè si n'arribàvem a tenir un altre, directament mos reclamen ses quotes amb una pistola a la sortida del nostre lloc de feina, o sigui, de casa nostra, en molts de casos. Perquè mos posem a la idea que el que estic dient no és qualsevol cosa, a França es paguen 0 euros durant el primer any de quota d'autònom i després es paga, no es paga una quota fixa, es paga el 14% dels ingressos anuals. Aleshores, sí que és realment progressiu, sí que és realment un pagament just d'aquestes quotes. En el Regne Unit es paguen 14 euros de quota al mes. 14 euros de quota al mes. I després s'augmenta com a quota un 2% dels ingressos. Evidentment, si algú factura a l'any 300.000 euros, paga molt més que una persona que en factura 35.000, que seria més o menys algú, impostos reduïts seria més o menys, bueno, uns 30.000 seria, uns 28.000 seria el que és el salari mínim, realment, si fes els comptes, després tot el que se li descompta. A Portugal, que està aquí de vora i no és que sigui un país ric, 20 euros en el mes. 20 euros en el mes. 0 euros el primer any. A Itàlia es paga el 23% dels ingressos, no tenen una quota fixa, i a Alemanya tenen el 14% dels ingressos, no tenen una quota fixa. De fet, Alemanya és molt maregut en els impostos dels treballadors perquè arriben al 45% de sa màxima, arriben al 45%, mentre que aquí sa màxima estan en quasi 1.300 euros. 1.300 euros és molt, però entenc que si és per un autònom que està realment tenint una facturació adequada, no m'apareix malament. El que no entenc és aquesta trampa, o sí que l'entenc, desgraciadament, aquesta trampa que mos varen fer, que van dir que mos tindrien en compte, i aleshores l'únic que es fa és augmentar a partir dels 300 euros que ja estava pagant tothom, i que no es pagui res per baix, i que només hi hagi aquesta petita sanció durant el primer any de 60 euros. El primer és que així tot està, com veus, bastant per damunt del que pagarien de quota mínima altres països, no et dic altres països, que ja tenen d'entrada una quota zero. Per tant, és completament abusiu, però quin és el problema de base? Que són pocs, que els autònoms a Espanya no són un gruix social com són els funcionaris, no són un gruix social com són els jubilats, i no dic que no es mereguin tots els drets que tenen. El que vull dir és que nosaltres no podem, no tenim la força, aparentment, de canviar governs, de fer desestabilitzar situacions polítiques, i ningú pensa en altres. Estic cansat d'escoltar a totes les campanyes electorals que tots els partits sempre diuen aquesta serà la legislatura de los autònomos. Això ho va dir també Yolanda Díaz, que tenia especial sensibilitat amb això, i ja veiem el que ha fet. Hi ha que fer alguna cosa, perquè s'està sostenguent un sistema tributari de manera abusiva en base a un sector de treballadors que ja té un problema afegit, com m'estava contant, Desiré.
Moltíssimes gràcies. Toni Planell, junta al Toni.
Jo estic d'acord en que... Bé, no són pocs, però sí que...
Són menys que funcionaris o jubilats.
Són pocs i mal organitzats, com parlava fa un moment Felipe també aquí fora. ens falta organització, ens falta algun cap... Que porti una miqueta sa bandera, no? Tot el que estàs dient, vull dir, això no s'escolta, reivindicar. S'escolta molt de queixar-se, abusivos, estamos exhaustos, sí, però solucions, no, jo no cap de veure cap associació, cap que es posi davant i diga, a veure, necessitem això, què passa? Que Europa, tot el que estàs dient...
Equiparació amb els altres països europeus.
Que necessitem que siga progressiu, que aquestes quotes són abusives. No s'acaba de veure. I també, jo penso que la paraula autònom també recull massa coses massa diferents. Perquè, bé, penso que en aquesta taula som majoria d'autònoms i ens dedicam, bé, just en aquest cas ens dedicam a coses paregudes, però és que jo som igual d'autònom que aquest que va tancar el bar l'altre dia perquè no podia aguantar, i el que no pot aguantar ell són coses molt diferents de les que ens costa aguantar en altres o no podem aguantar en altres. I posar-ho tot dins la mateixa bossa, jo penso que per força, vull dir que tots estiguem baix les mateixes regles, quan realment no juguem en el mateix joc, també ens distorsiona i ens fa tenir menys força a l'hora de reivindicar totes aquestes coses que són lògiques i òbvies. Jo, no ho sé, d'alguna manera penso que s'hauria de sectoritzar tot aquest ventall que hi ha d'autònoms, perquè els autònoms també són el teixit del comerç local. Sa sabateria, sa carnisseria... Són tots autònoms. I penso que ho som de maneres diferents. I tots ho patim, eh? Ho patim tots. No, supos que hi ha alguns més que d'altres, això no ho valoraré, però... Fa falta solucions, i ses solucions comencen per algú que dugues la davantera, no? Que no hi és. Jo no veig...
És complicat, que... perquè, clar, normalment són professions liberals o professions que s'exercixen jo conmigo mismo, el que deia abans de Juan Palomo, no? I, clar, on treus temps per reivindicar i per organitzar-te? És molt, molt, molt complicat. Jo també volia treure una miqueta la qüestió de que potser el govern tampoc ni està explicant ben bé el que queda per fer, perquè, clar, estem en l'aplicació del que es va aprovar el 2022, pendents de que es posarà en marxa a partir de l'1 de juliol del 26, que és quan es suposa que s'ha de terminar d'implementar totes aquestes mesures que es van aprovar en el seu moment, i crec que està fent aquesta tècnica que últimament no sé per què els hi agrada tant al govern, no? Que és llançar una miqueta en plan, a veure què et parece esto, no? I a veure com resona una miqueta la societat, i després ja veig a veure si recol·loco i tal, i em sembla que no és del tot molt seriós això, no? O sigui, fes un plantejament seriós, compromès i amb la realitat dels fets, no? De, escolta, és que el món de l'autònom és molt complex i es necessita un suport extra, perquè al cap i a la fi som teixit bàsic. O sigui, el fet de que siguin especialment, clar, jo barro per a mi casa, les professions liberals, que al cap i a la fi són les que marquen una mica el sortir fora de l'establishment, no? Del funcionariat, vull dir, és important que en continuem donant suport a l'esfera de l'autònom, perquè si no és que acabarem tots en modo robotitos i tots en modo rebaño d'ovelles, no? I si no fem les coses bé i no proposem... Per això que deia del govern, no? Vas fent una mica el salto de mata i escolta, potser les pròximes eleccions tenim molt a dir la part dels autònoms, no?
Clar, que no és de vegades com fer les coses, sinó també comunicar-les és bàsic.
Correcte.
Javi Riera.
Sí, però en aquest cas no crec que sigui només un tema de comunicació. Crec que realment també hi ha un problema de... o sigui, realment que se mos va comunicar, que se mos tindria en compte, i el que s'ha fet amb les quotes és totalment el contrari, és a dir, ha empitjorat encara més una situació que no era favorable en absolut per nosaltres. O sigui, aquesta progressivitat cap amunt i no cap avall és una estafa, i jo ho sento, però jo em vaig sentir completament estafat i no ho puc interpretar d'una altra manera. I després recordem que hi ha una directiva europea que no s'està posant en pràctica encara a Espanya, que és que per als autònoms que facturen menys de 75.000 euros a l'any, suposa que hi havia una exempció d'IVA, que això és una directiva europea. I aquesta directiva no s'ha implementat aquí, i no sé si això es va reivindicar ahir. Jo tinc que dir que si ahir hi havia 500 autònoms, és un gran triomf, perquè la majoria d'autònoms segurament tenien que estar treballant, o fent paperassa, o fent qualsevol cosa. O sigui, que hi vagin 500 autònoms és bastant més difícil que hi vagin 500 treballadors, perquè els treballadors tenen el dret adquirit i els autònoms no tenim el dret, perquè de facto no podem, si tenim un compromís laboral o si tenim la feina que se mos cau damunt, evitarem anar a una manifestació encara que realment vulguem, o ens haurem de buscar la vida per anar-hi. Per tant, valoro que aquestes 500 persones, me pareix que és una xifra molt més avalorada del que puga aparèixer només per la xifra, en si. Però, en qualsevol cas, vull dir, aquest govern s'han de compte que pot acabar perdent el govern per aquestes tonteries. O sigui, no pot anar en contra d'un teixit laboral tan important i dir-se que són el govern més progressista de la història. No ho són fent aquestes coses, no ho són en absolut. O sigui, això, aquesta llei no la va posar ni la dreta. És molt lamentable.
Tornant a la manifestació d'ahir, els participants asseguraven que ser autònom a Eivissa és molt més complicat perquè la feina està molt lligada, i ho sabem tots, a la temporada turística. Les càrregues de feina no són iguals precisament ara, que ja estem en temporada baixa, com durant els mesos d'estiu. Els costos són més elevats per la insularitat i, a banda, el preu dels lloguers, que evidentment no és el mateix tenir un negoci aquí que tenir-lo a altres bandes de la península o fins i tot de Mallorca. Què opineu d'això? Començant per en Toni Planell, junt al Toni.
Un altre tema que acaba de derivar en els problemes de la vivenda, no? Parlant del que parlem, acabem parlant de vivendes.
Por lo que sea.
Por lo que sea. Sí, efectivament. Sé, és que ser qualsevol cosa a Eivissa és més car que a fora.
Ser persona a Eivissa és molt car.
Estar viu a Eivissa, inclús respirar, estar mort no ho sé. Només. Bé, això encara no ho he provat, però...
També, però també.
Sí, no, espera estar un rato a provar-ho. No, el que passa, en lo de, posant-ho tan difícil en els autònoms, el que fas és afavorir que aquesta persona que és professional de lo seu, que s'ha tirat a la piscina, que s'ha, diguem, mira, jo som bo fent el que faig, me poso com a autònom i me guany la vida fent el que jo faig, perquè jo sé que ho sé fer i jo sé que m'hi puc guanyar la vida. Més o menys, un autònom ve a ser alguna cosa així. Jo sé vendre sabates, jo sé fer, som un carnisser, jo som fotògraf, el que sigui. I vaig a guanyar-me la vida amb això. Si t'ho posen tan difícil, és que al final dius a la merda i que me contrati algú i m'estic les meues 8 hores fent el que sigui, reponiendo supermercados, el que sigui, i me'n vaig a casa i me poso a fer el que m'agradi jo per la meva compte. Vull dir, al final el que fas és afavorir les grans empreses a tenir treballadors. Vull dir, és que t'ho posa molt difícil. Vull dir, a més d'afavorir que la gent que tinga un talent, que tinga una manera de fer les coses...
I a més que el món va...
Els emprenedors, que es diu els emprenedors...
El món en realitat va cap a aquesta línia. El món va cap a de vegada més professions liberals, cada vegada més flexibilitat, etc. És a dir, el món en si... El món, per com funciona el teixit productiu, sí que afavoreix que existeixin autònoms. Però després, la realitat burocràtica, impositiva, de governs, etc etc, és el que dificulta que hi hagi autònoms. Aleshores, d'alguna manera, també estem anant en contra de la realitat dels temps.
Exacte, i tota aquesta burocràcia també fa que tu, que et dediques a vendre sabates, hagis d'aprendre a ser un gestor amb un fart de coses que realment no tens per què sabre. Vull dir, és que t'enganxen per totes bandes. És que, clar, a base de multes vas aprenent.
O si no, has de jugar també una miqueta en l'economia submergida, no? Que si una de les coses que volen fer des del govern és erradicar tot aquest món, clar, dona facilitats, facilita els mínims, i després, quan més, més. O sigui, això és, que sigui progressiu el pagament d'impostos i de més, això crec que no tenim ningú cap dubte. Allò també em preocupa la salut mental dels autònoms. Perquè, clar, si aquí a Eivissa és tan complicat, ara cada dia és més habitual que cadascú faci feina a casa seva, o si no, el coworking aquest també, no? De, si has de fer servir aquest emplaçament no sé quantes hores, pel que sigui i tal, i llestos, perquè si no, no m'ha de més. Què passa? Que quan fas feina a casa teva no s'acaba la jornada laboral. Right. Si ja normalment, quan t'has de desplaçar, no hi ha jornada laboral, perquè no hi ha, perquè no, si a més la fas a casa teva, ja és que es queda, o sigui, queda tot tan...
La frontera entre lo laboral i lo personal està molt dissolta.
No, és que de fet no hi ha, i això el que perpetues el teu estrès 24/7, no? I això és, escolta, que és que no hi ha cos que aguanti això molt de temps i clar, això té una repercussió, o sigui, és evident, no? I crec que, a més de no tenir els recursos ni el suport del sistema tant de salut com d'assistencial i demés, a més es suporta més pes i després es tenen menys drets, no? I és com que, escolta, sempre anem més coixos els que ja tenim problemes des del principi, no?
Que t'ho posa més difícil.
Jo simplement volia dir que estan totalment d'acord amb el que ella diu, també vull dir que primera, que ningú està obligat a ser autònom. Aleshores, vull dir, aquestes coses una mica que tenen que veure amb la conciliació i tal, entenc el que vols dir, però jo que realment me passa això de tota la vida, també hi ha que dir que també tens unes llibertats, que també pots estar estenguent-se roba en horari laboral, entre cometes, per dir-te una cosa, vull dir, tens una flexibilitat, pots agafar-te, no tens que donar explicacions a ningú quan te'n vas de la teva feina, etc. És a dir, amb això jo crec que tenim unes avantatges i tenim unes desavantatges, i és que és autònom, té que assumir que hi ha certes coses que les té que lidiar una mica com ell puga.
Excepte si ets rider de Glovo, que t'obliguen a ser autònom.
És que això és un fals autònom, això és un fals autònom, això és un altre tema. Això és un altre tema. No, sense parlar dels fraus, evidentment.
És que aquest sistema afavoreix molt el frau. Ja has tret lo de treballar bé en els mondes autònoms, a uns sectors més que els altres.
T'ho han explicat, veritat.
M'han explicat que la primera pregunta que te fan és quan hi va o si n'hi va. I
Que me vas a cobrar el IVA. Però si jo t'he demanat que, jo m'he demanat que m'apurassis un manguito, no que m'acobrisses IVA.
Exacte, i em faràs factura, no, però està a l'ordre del dia, i jo penso que totes aquestes dificultats el que fan és afavorir-ho.
Totalment.
Perquè si n'has tot bé, dius que és per que sa llei és per combatir-ho. Jo penso que al final el resultat és que...
No, el que mos varen vendre.
Bé, sí, bueno, és igual. Si el que es pretenia era evitar-ho, jo penso que s'està afavorint.
Sí, totalment.
Perquè...
I coses en positiu ja ha d'haver-hi, si no, de què?
Clar, clar, clar. Alguna cosa positiva hauria d'haver-hi, perquè si no, sa gent no...
Si s'aguanta el que s'aguanta.
Exacte. Sí. A veure, jo es nota que estic avui de tornada i que estic calculant els temps una mica amb una visió una mica distorsionada dels temps. Ens queden 5 minuts de debat i dos temes, però avui estic així de magnànima i us deixaré escollir. Voleu parlar precisament de ses... des pressupost, anava a dir ajudes, però des pressupost que es destinarà per mirar de pal·liar una mica els efectes de les pluges que vam tenir a finals de setembre i també mitjans d'octubre, o d'aquesta norma que l'Ajuntament d'Eivissa podrà retirar els vehicles que estiguin estacionats al mateix punt després de 72 hores.
Desparking.
Desparking. A veure, pàrquing, un vot per aquí, deixaré.
Sí, sí, està bé.
Sí?
Està bé.
Home, en 5 minuts se'm us queden curts, però vinga, anem.
Vinga, idò. Idò això, a Eivissa podrà retirar els vehicles que estiguin aparcats al mateix punt més de 72 hores. Obrin joc, Javi Riera.
Bé, aleshores se mos està negant el dret, se mos està obligant a tenir un pàrquing privat, perquè si no, si m'anem de viatge, ja me diràs que feim amb el cotxe.
O si t'ingressen a l'hospital, per exemple.
Exactament, jo que sàpigues, les càpsules Hoi-Poi, si vos recordeu que veieu Bola de Drac, ja no existeixen encara, no s'han fabricat. Era una cosa que tu li apretaves un botó i es quedava dins una càpsula. Tu és de la meva generació, tu tens que veure Bola de Drac.
Sí, però l'haig de tornar a veure,
càpsula
clarament.
Càpsula Corporation, per
favor. Claro, era una meravella.
L'haig de tornar a veure,
doncs això, o sigui, quin sentit té això? Això realment és una locura, jo no sé si ho podran mantenir molt de temps, perquè això sí que és per agafar i fer una bona manifestació. O sigui, quin sentit té això? Estan pagant un impost de circulació, que entenc que és impost de circulació, inclou es poder estacionar el cotxe. Ja mos estan cobrant la zona blava, que és una cosa que és molt discutible amb els paràmetres amb els que ho estan fent, i a més són bastant lleugers a l'hora de posar-te les multes per totes aquestes coses. A sobre, cada vegada lleven més llocs per aparcar. Per tant, mos diuen que aparcar amb una cosa que li diuen pàrquings dissuasoris, que l'ú de dissuasori no mos ho havien explicat, però en realitat es diuen dissuasoris perquè et dissuadeixen d'aparcar-hi, perquè només hi ha que veure les quatre plogudes que hi ha hagut, lo difícil que és deixar el cotxe allí, que l'altre dia vaig veure una senyora, m'estic embalant, però és que aquest tema té nassos. Vaig veure una senyora que per ficar-se dins el cotxe es va tenir que posar les bosses fins aquí i quasi no el va poder arrencar. Per tant, tot malament. Tot malament. I ara mos diuen que si estan més de 3 dies sense moure el cotxe, m'ho lleven. Quina obligació tenim de moure el cotxe? De fet, no s'estava intentant que els cotxes no es moguessin tant. A Barcelona hi ha gent que té cotxe i potser no el mou en 3 mesos. I no passa res. I no passa res. I no serà que no tinguin problemes d'aparcament, i no serà que no hi hagi tràfic a Barcelona. Això és una locura. Això és una absoluta locura. Jo no sé a qui se li ha ocorrit aquesta cosa, però és una locura absoluta.
Ha quedat clar. Deixaré Ruiz Mostazo.
Vaig a baixar
una mica. Revolucions.
Jo és que tinc una mica de... Perquè el carrer és de tothom. Sí. El carrer no és un puesto perquè qui tingui cotxe per aquí. O sigui... Aquesta no, és que...
I on l'aparques?
No, bueno, clar, perquè hem d'aparcar el cotxe, però la idea quan es van dissenyar les primeres ciutats no era que tothom deixés els seus vehicles al carrer,
tampoc
sense més.
Tampoc era que hi hagués un vehicle per cada persona.
Clar, també. Clar, el problema és que a dia d'avui és veritat que no hi ha... Les edificacions que es fan noves sí que estan obligats a tenir un aparcament...
Que no dona per tothom.
Que no dona per tothom, perquè tenim, i a més en aquesta illa que tenim, que no hi ha plan B, perquè el transport públic, pues, ja posa presència. Però clar, 72 hores em sembla ridícul, absolutament, o sigui, però del tot, perquè potser algun dels regidors que varen votar, potser algun dia es duran una sorpresa, no?
No, ja s'ho penjaran.
Amb allò de, ui, estava malito i
ja
ara de repente...
Ja no. S'ho faran mirar, no et preocupis.
Sí, però bueno, però està clar que s'han de buscar altre tipus de solucions, perquè és un problema que jo crec que és més gran del que sembla només aquesta notícia és com molt anecdòtica, no? Però que el problema és més gran, perquè els carrers no són perquè estiguin cotxes circulant a tota hora i aparcant a qualsevol puesto, no? O sigui, les ciutats han de ser més per les persones i els cotxes potser hauríem de replantejar realment què fem amb ells.
Però estan a dues hores és poc temps.
Perdoneu, només un incís. Què vol dir que el carrer ha de ser per les persones? Si els cotxes no són per les persones, vull dir,
sí, però
les persones no tenen cotxe i tenen dret a usar-lo.
Sí, però, no entenc, però la ciutat és per viure-la, no perquè estiguin
passant claro, per
cotxes
tens,
a tota
pastilla. Que poder deixar el cotxe i per anar-te'n a viure. Si no parques el cotxe no pots viure.
Vale,
i pues, si tens que aparcar a 3 quilòmetres d'on vius tampoc pots viure.
Sobretot si la UISA t'inunda, després no clar, tens cotxe i no clar, pots viure.
Exacte.
Això és el que em preocupa, o sigui, que... jo, bàsicament.
Jo m'estic posant a la pell desautònom, que treballa amb el cotxe que s'arroma un braç i està de no baixa perquè és autònom, perdent sous perquè amb esquins s'ha fet mal i està 3 mesos, no pot moure el cotxe i se l'induen. Vull dir, bé, en fi, em pareix una animalada. Jo cap problema, com no tenc cotxe, no el tenc. Jo tenc moto. I ara resulta que no puc aparcar sa moto allà on trobi puesto. Tenc que aparcar sa moto en sa mateixa norma ha que ses motos només podem aparcar allà on està reservat per ses motos. Que hi ha bastants de puestos, però no n'hi ha prou. Vull dir, el dia que... Vai, jo si trobo un tros per aparcar, pens que tenc que els meus sous d'impost de circulació valen igual que si tingués un cotxe. Jo vull poder aparcar on hagi puesto com qualsevol persona. I no vaig en cotxe per les dificultats que em suposa tenir cotxe. Per anar a Vila, per tot, em suposa un follon tenir cotxe. Té els seus inconvenients, que prou els pac, però vaig en moto. I també passa això. I la moto, si em pos malalt, la podré tenir 72 hores en un puesto de moto? De cotxe ja sé que no la puc ni aparcar. Home, no sé, em pareix una burrada. Jo no sé qui se li ha ocorrit i com estava quan va pensar aquestes coses, qui els ha pensat.
No farem especulacions.
No.
Ho deixam aquí, estimats, estimada. Torneu amb voler, que sempre és un plaer parlar amb altres i analitzar tota l'actualitat. Com sempre, ens queden temes pendents, però tindrem l'oportunitat de parlar-ne novament. Javi Riera, Desiree Ruiz Mostazo, Toni Planell, junta al Toni. Un plaer, com sempre. Fins aviat.
Gràcies.
12 i 40 minuts, fem una aturada per la publicitat i connectam amb Formentera. Fins ara mateix.
IB3 Radio es informació.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important ser qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio,
al dia, a Eivissa i Formentera. Connexió Formentera.
Doncs ahir 43 minuts, ja tornem a ser aquí, com fem cada dilluns cap a aquesta hora, connectam amb el nostre company, el periodista de Ràdio Illa, Pepo Rubio. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Laura. Moltes coses a explicar-vos. Sí? Mira, avui mateix comença la programació de les festes de Nadal a Formentera, us ho explico després amb molt de detall.
Val.
I tenim a només dos caps de setmana, dissabte 13 i diumenge 14 de desembre, la celebració a Formentera per primera vegada del concurs de mels de les Illes Balears. Teníem naltros aquí en Jaume Portes, de Can Joan Portes, la zona de Porto Salé. Molt bon dia, Jaume.
Hola, bon dia.
Ell és un dels productors de mel i persones que estan a la directiva de l'Associació d'Apicultors de Formentera, que han fet un do de pit i han organitzat doncs, el primer concurs de mel de les Illes Balears que té lloc aquí, a Formentera. Bé, Jaume, primer de tot, enhorabona per tirar endavant aquesta proposta. A més, ja quan entra a Tacateua ja t'he vist amb temes de logística, organitzant, o sigui, anau a tota, veig, eh? Explica'ns un poc com la cosa ha culminat aquí, perquè vosaltres havíeu participat en concursos de mel a altres bandes, però mai s'havia fet a Formentera. Finalment heu aconseguit que això vengui cap aquí.
Bueno, sí, nosaltres venim participant ja fa molts anys amb aquest concurs de mels de les Balears, però sempre ens deien, bueno, bueno, quan vos arriscau i vosaltres aconseguiu fer aquest campionat i tal. Bueno, nosaltres, com que som una associació petita i tot això, pues sempre ens anàvem un poquet enrere. Però bueno, l'any passat es va celebrar a Eivissa i bueno, ens van tornar a dir que si ho podíem fer i tal, i que ho féssim, que tenien ganes de venir a Formentera, i ens hem animat i, bueno, i aquest any pues, ho hem aconseguit. Estem ja pràcticament en ses darrers, perquè això falten dues setmanes, i bueno, a dia d'avui puc dir que quasi tot està ja fet i ara l'únic que falta és que venga la gent de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i, bueno, i nosaltres fes a participar també.
El concurs en si se celebra al Club de Pensionats i Jubilats de Formentera, tant el dissabte com el diumenge, però després hi ha una celebració oberta a tothom. D'entrada, el diumenge dia 12, tot això a l'aparcament de Sassanieta, el diumenge 14, volíem dir, hi ha la ponència d'en Antoni Anglada, titulada així, "Vine a tastar les mels de les Illes Balears". Allà doncs, podrem anar a qualsevol ciutadà o ciutadana, no cal que siguem productors ni formem part del jurat ni res d'això, a gaudir d'aquestes mels i explicar una mica les seves propietats organolèptiques i d'altres.
Sí, bueno, aquesta ponència es tracta bueno, d'explicar, i a més Antoni Anglada, que és un expert en això, quin tipus de mels, com són, quines propietats tenen, i a part de les que ell pot portar, doncs també ja veurà altres mels des que han vingut aquí a concursar. Entonces crec que com que ho han fet obert a tot Déu, doncs la gent tindrà l'oportunitat de tastar mels que si no seria pràcticament impossible que els tastassin, no?
Com es tasta una mel, diguem-ne? Vull dir, físicament es fa en pa, es fa sol, com va? I quines coses hem de tenir en compte quan degustem aquesta mel?
Bueno, això de la mel, la gent tampoc no és que en sàpiga massa, perquè el primer que ha de fer és olorar la mel, o sigui, a veure l'olor, llavors es mira la textura, el color, i al final, ja quan has analitzat i has vist tot això, doncs tastes físicament la mel i, clar, n'hi ha de tantes varietats, perquè depèn de tot, quantes flors, de quin tipus de flor, de quin tipus de floració, i normalment la gent pues, només coneix aquest tipus de mel que ve a supermercats, que de mel en té, diria jo, poc, però bueno, i clar, quan tasta una mel així de Formentera, per exemple, jo he tingut la sort de que he fet ja fa molts anys mel, i hi ha gent que quan ha provat aquella mel diu, ah, això és la mel, perquè fins llavors no sabien que havien menjat, no? Entonces, clar, a Balears es fan molt bones mels, tenim un clima prou bo i moltes floracions, i a Formentera és bastant peculiar perquè, clar, és una illa petita i se sal de la mà en sovint, es posen totes les flors i coses així, i la mel de Formentera té un gust especial, o sigui, té un una nota diferent de moltes altres mels d'interior, per exemple, de Mallorca, que no hi ha aquesta salinitat que tenen les flors de Formentera.
Clar.
Aquí hi ha una desena de productors que presentaran les seves propostes en aquest concurs de mel de les Illes Balears, que se celebra a la nostra illa, com dèiem, 13 i 14 de desembre. A més, entenc que les peculiaritats de Formentera, apuntaves tu la proximitat amb la mar, però entenc jo que també, no sé, la sequera, el tipus de plantes que neixen aquí, també et marcaran una mica quin és el producte que tenim al final, no?
Sí, bueno, a veure, una de les coses que sempre ens havien ensenyat és que la mel de l'Alcàrria pues, era una de les més famoses d'Espanya. I bueno, jo vaig tenir la oportunitat d'estar-hi a una fira de mel allà a Pastrana i, clar, em vaig adonar compte que la realitat que hi havia allà era molt apareguda a aquí. Era un lloc molt sec, amb molt pocs arbres i unes floracions petites, molt seques i tal. I a Formentera tenim aquest avantatge, i és que sobretot darrerament les floracions són més petites que no abans, perquè no plou tant, hi ha molta sequera, i això fa que les flors donen menys mel i les baies quan treuen aquesta mel siga més bona, no? O sigui, quan més sec diuen que el sabor és més bo.
Bé, doncs tindrem oportunitat de comprovar-ho en aquest concurs de mels del 13 i 14 de desembre. No us deixeu perdre aquesta ponència amb tas de mels assessorats per un expert com l'Antoni Anglada el diumenge 14 a les 12 del migdia a l'embalat de Sassanieta a Sant Francesc. Bé, ara apuntaves que a vegades el que es ven al supermercat no és ni mel. El que passa també és que hem de dir, també, Jaume, que les mels artesanes, bé, piquen un poc, que sí, piquen de sous, vull dir. A veure, què hem de tenir en compte a l'hora de comprar mel? Directament descartes completament el supermercat o hi ha alguna manera d'intentar orientar el consumidor?
Bueno, a veure, la gent no té que deixar comprar mel en els supermercats perquè no tots els supermercats venen la mateixa mel, hi ha molts de productors, se comercialitza molta mel, però sí que hi ha que tenir en compte dues coses. A Europa tenim unes normatives que amb un percentatge molt poc de mel d'Europa pots comercialitzar una mel que quizà pues, un 60 o un 70% no és mel d'Europa. Entonces, clar, això que ens dona que els grans productors o comercialitzadors comercialitzen unes mels que venen d'altres països que no tenen la qualitat de la mel que hi ha aquí i normalment això es nota, per exemple, en su preu. Tu vas a un supermercat sense dir noms i pots trobar mels per 5 euros el quilo. El quilo no, o la tarrina que d'això, no? Clar, nosaltres aquí venem la mel bastant més cara. Però, clar, es mel pura, no està manipulada, no té, en tot el procés no s'ha manipulat ni s'ha afegit res. Una de les maneres que es pot diferenciar una mel pura a una altra és si tu agafes, per exemple, una cueradeta de mel, la poses damunt una servilleta i llavors poses una cuerada